Ens esteu explicant moltes mentides que dieu amunt i avall per evitar compromisos, per no anar a la feina, per no quedar amb gent que no us ve de gust, etc etc. Després en repassem, en anem rebent, no?
Sí, n'estem rebent, déu-n'hi-do la gent. I haig de dir que n'hi ha moltes que estan molt ben trobades, en el sentit, jo no saps dir que no.
És que, diré una cosa, la mentida està infravalorada. Sense mentida no sobreviuríem en societat directament.
Clar, vull dir, jo estic substituint mentalment totes aquestes excuses per, mira, és que no em ve de gust venir.
Ahà.
Quanta ferida.
Clar.
Quanta ferida, quanta nafra.
Sí, senyor, en el fons creieu que sou mala gent, però no, sou bona gent, perquè ho feu pel bé dels altres. Sí, senyor, després repassem les vostres mentides. Ara anem a saber algunes veritats o no de la gastronomia i del menjar i tot el que l'envolta. Anem-hi. Ho fem amb la Paula Molés. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Realitzadora del programa a Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, un restaurant caníbal a Berlín. I el Pau Arenós, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, que tens un premi, eh?
Quin
premi tens? Quin premi tens?
Premi Nacional de Gastronomia, apartat i compartit amb Cristina Jolong, de la que parlarem després.
De val.
Premi especial, premi d'abuelos.
Ja. Honorífic. A tota una
especial,
vida.
No, especial, contribució a la gastronomia catalana. Molt. Però mira la llista de la gent del Premi Especial, ja n'hi ha uns quants morts, eh?
Collins. Va, però van tenir una vida llarga i plena, eh? I havien menjat molt i molt bé. Ara parlarem del premi, parlarem de la Cristina Jolong, però abans volem passar pel Brasil. Paula, què passa al Brasil?
Sí. Tu saps quan has tastat un plat molt bo, que a vegades ens ho fa el Pau, eh? I recomanes algú que vagi al restaurant i el demani el mateix plat que tu?
Sí.
Bé, doncs una mica és això el que vull fer jo, recomanar-vos el plat principal que vam fer al restaurant Caníbal aquest dissabte, que és tan fàcil com anar a l'Spotify i recuperar el programa. Salut, salut.
Perdó, és que són tres sempre, perdó, eh?
Recuperar el programa o anar al podcast, sí, o anar a catradio.cat/caníbal. I per què? Perquè el plat especial va ser allò bo, va ser cuina brasilera, va ser un senyor, un tal Àlex Atala.
Sí.
No sé si us sona. Aquesta
no.
Sèrie que t'agrada tu tant de Netflix, que es diu Chef's Table,
sí,
li va dedicar un capítol a Àlex Atala,
bé,
i em sembla que el Pau, que em fa així amb la cara, fins i tot va anar a menjar al restaurant
de Dom, a São Paulo. Una vegada era al novembre.
Doncs mira, res, un apunt només. Cuina brasilera, molts prejudicis i molta incultura per part de molta gent.
I tant.
Pregunta'm, brasilera, de què et sona?
Sí.
Pues mira, farofa i carn, i ja està.
Mira, la farofa, sí.
Però ja està, no és res més,
sí,
eh?
Sí, ja.
La farofa és important, ja saps moltes coses.
De fet, és la primera pregunta que li vaig fer al senyor Àlex Atala, després de dir-li bona tarda en brasiler, és que es menja al Brasil. Però és un senyor que fa titulars. Saps aquella gent que en una entrevista comença a fer titulars i no para, a més d'aquells breus que van també per la ràdio, com per exemple aquest.
La cocina brasileña sempre estuve quasi que soterrada, perquè era cocina de cada dia i no era cocina de celebració.
Uix, aquest és bo, aquest és molt bo, eh?
És a dir, ell explicava, no, que el Brasil és un país que és realment una mixtura de cultures molt important. Només perquè us feu una idea, és on està la comunitat de japonesos més gran del món fora del Japó.
Ai, veus?
Són a São Paulo.
Jo pensava que era el Perú, això.
Dos milions de persones.
São Paulo, sí.
És una barbaritat. Uau. I llavors què passa? Que per la gent del Brasil, menjar cuina brasilera era, doncs, això, la farofa, la mandioca, poca cosa més. I què feien quan anaven a fer una celebració? Doncs recuperaven una mica la cuina dels espanyols, dels japonesos,
clar,
dels seus familiars antics. És a dir, mai la gent anava a un restaurant i deia, avui anem a menjar a un restaurant brasiler. I això és el que fa una mica Àlex Atala, que és posar, diguéssim, i ensenyar al món aquesta cuina brasilera.
Bueno, hi va haver una època que aquí, a Catalunya, també la sensació de menjar cuina catalana era o a casa o amb la tieta, com si diguéssim.
I seguim igual, perquè la gent menja quatre icones. El receptari és molt ampli, molt complexe, i ens quedem amb els grans èxits, eh? Cuidado, també.
Bueno, però s'han fet coses.
Però grans èxits. Tu fas una llista de les coses que menges, són molt poques de les que podries menjar.
Sí, no, perdona, Pau, perdona, eh?
No, que a vegades ens enorgullim, no?, de dir que aquí tenim una de les cuines més importants del món. Després ho hauríem de debatre, eh? Però la història d'Àlex Atala no només és interessant com pel que fa ara, sinó el seu passat, perquè és un senyor, imagineu-vos, Brasil,
sí,
pèl roig, com
bueno,
jo.
Bueno, clar, és que allò és un...
Sí, hi ha molta amb barreja. Estètica punk, era un apassionat del punk. Ple de tatuatges, els braços plens de tatuatges. Ell va dir, jo al Brasil, saps com l'eslabón perdido, eh? No acabo d'encaixar. Llavors el tio es fot una motxilla, amb 14-15 anys se'n va a Bèlgica i comença a treballar a una cuina, bàsicament perquè necessitava un visat i va dir, doncs vinga, doncs posem-nos aquí la cuina que em donaran un visat. I allò, diguéssim, li va començar a agradar. I va adonar-se'n que bé, que tampoc encaixava a Europa, va tornar al Brasil i va començar a fer... A més, algú amb una experiència, i ho explica i està molt bé, amb el món de les drogues, que sempre diem que el món de les cuines i dels cuiners, diguem-ho clarament, hi ha alcohol, hi ha drogues, i ella és una cosa que ha experimentat abans. Vull dir, que ella venia amb la feina feta. Saps? Vull dir...
Molt bé.
Sí, sí. Fa reflexions, a més, superinteressants sobre el món de l'alimentació, sobre quin valor li donem, com per exemple aquesta, un altre
Damos
titular.
Damos un sobrevalor al dinero y no valoramos a lo que es el alimento. Tal vez porque la naturaleza nos regale.
Si tu trobes una moneda de 2 euros pel carrer, què fas? El primer l'agafes, no?
Sí, sí, home, clar.
La fiques aquí a la butxaqueta i no
la tires. Vaig veure que busco algú, però normalment la fico a la butxaqueta.
I en canvi ell ens feia veure això. O sigui, com pot ser que no llancem mai els diners, aquesta fixació que tenim, no? I el menjar sí, el llancem constantment, no? Aquesta sobrevaloració dels diners i infravaloració del menjar.
Molt
segurament
bé.
Perquè la natura ens ho regala tot i tot sembla que sigui un regal. I ell ens recorda, escolta, mirem els orígens d'on venen les coses.
M'ha agradat aquest senyor, Àlex Atalà.
La primera que vaig menjar i última, Turu, que és un cuc de l'Amazones, va ser el seu restaurant, aquest es menjava cuinat, però em va dir, acabo de treure un tronc de l'Amazones, vols menjar-lo cru? I jo, inconscient de mi, amb tots els fangs i tot, vaig dir, vale. I vaig menjar el turu viu.
Però quin tamany té aquest cuc?
Així, llarg, eh? Tenia
40 centímetres.
Partit per la meitat,
però
ho va partir
movia,
una altra persona
no?
Jo. Sí, era viu.
Bé,
hi ha unes coses com més idiotes, perquè, clar, l'estómac no està preparat per d'un tronc fangós de poder menjar. No em va passar res.
No.
Vaig sobreviure i vaig aconseguir tornar-hi un altre dia.
Clar, Àlex Atala s'ha fet famós per tenir un plat amb una formiga de l'Amazones, que ha recuperat, que és un tros de pinya amb una formiga.
Però és molt interessant aquesta formiga, perquè té nons, té notes... cítriques, a gengibre, a pinya, reals. És a dir, tu te la menges, no té res més que això. I això es dona al final de l'àpat. Ell és un cuiner modern, és un cuiner que té molta influència francesa, és un cuiner que té molta influència catalano-espanyola, molt influït per Ferran Adrià, per Joan Roca, fa cuines al buit, però poder la gent pensa que va a provar una cuina primitiva, és una cuina molt elaborada i molt evolucionada.
Sí, sí, sí. Pensem plats, si algú té al cap, no?, algun plat de... Bueno, no sé si del Bulli, però ajuda en Pau, no sé, d'un restaurant d'alta cuina.
Ceviche de flors,
però
mel d'abella,
d'abella
indígena, és un dels plats que fa. Pirarucú, que és un peix gegant de l'Amazones, treballa amb això. Ostra empanada, és un plat molt... cebú, aquest animal que té un gep, no? Pues el gep del cebú a baixa temperatura amb un invent del Joan
Roca. Sí, home, jo faig molt això el cap de setmana, ho fem.
Cebú a la baixa temperatura?
A la baixa temperatura, no, el cebú, Comprem un quilo de cebú, de gepa i per tota la família, la barbacoa.
Boníssim. Col·lagen, és col·lagen.
Sí, com el peu de porc, vols dir?
Sí, com una vedella, una mica de llata de vedella. De veritat.
Val, ja en compraré.
O sigui, no sé si et va bé anar-hi ara a São Paulo.
No.
O a l'Amazones, imagina't.
El seu restaurant està allà on the top, de restaurants del món.
2 estrelles Michelin. I em sembla que el número 5 a la llista 50 best de Llatinoamèrica. No té 2 estrelles?
A Llatinoamèrica sí.
A Llatinoamèrica.
És que hi ha hagut, la setmana que ve dimarts, a Singapur, es donen les llistes.
Àlex, el dimarts?
Sí, la setmana que ve. Àlex va ser-hi durant un període de temps molt curt,
és
entre els 10 primers. Jo estava a Londres quan hi pensava que havia de ser el número 1, que no ho va ser.
Àlex,
el celler de Carroca.
Estàs una mica crescut.
I ara, ja, ara, els fums, ara.
Una setmana abans ja han sortit del número 51 al 120, que no té sentit, que han augmentat del 51 al 100, ara és al 120. I li va una mica malament, Està ja al 54.
Ai, pobre.
Que malament, el 54 del món?
Però va estar entre els 10 primers.
Bueno, escolta tu, perquè ara està relaxat. Això també passa quan tens una mica de... Aquí a la Maria també li passa. Estava allà dalt a dalt i ara l'han baixat al número 12 una altra vegada.
Baixaria al novembre.
Quan ha passat això?
No sabies que hi ha una llista sobre tu? Sobre la gent que comença la ràdio, això, sí? Joves promeses de la ràdio.
Allà estàs tu encara, a veure si arrenques.
Oh, boom!
veure si arrenques.
Et deia, vaig aixerir al novembre i respecte al viatge anterior està una mica estancat, de m'ho deixes de dir.
Va, ja.
Bueno, ens agrada molt Àlex Atala, va, que no ens quedem amb aquest mal gust ara.
No, gens. És la realitat, però també és la realitat que és un senyor que diu coses molt interessants i ho podeu trobar al restaurant Caníbal a Berlín, a Catalunya Ràdio, a la carta. I ara parlem de la Cristina Jolong, d'aquest llibre de Carne y Hueso, i del teu premi...
El teu premi compartit
amb ella.
Sí.
Val.
Vau estudiar junts, oi, Pau?
Vam estudiar junts. Nosaltres som amics des de primer de facultat i tenim una amistat llarguíssima, intensa, i som competències així de la vida.
Perdona, la gent que sou... treballeu el tema de la gastronomia... Tu què vas estudiar?
Periodisme. I tu?
No, però pensava
ciències
que...
de la informació. Jo sóc llicenciat en Ciències de la Informació, que no entenc perquè la carrera es diu Ciències de la Informació.
Després va canviar de nom.
Sí, és que em sembla que ja no es diu així.
Es diu Periodisme.
Bueno, Periodisme sí, i després
visual,
Comunicació.
No,
pensava que no hi hagués alguna cosa específica de cultura gastronòmica.
Es van formar a la vida.
Val, perfecte. Escolta, què ens expliques de la Cristina Jolong, del seu llibre? Què ens expliqueu? Va.
La Cristina acaba de publicar aquest llibre que has dit, de Carne y Hueso. Són 40 de les entrevistes que publica els diumenges al web Comer, que dirigeix... ella dirigeix els continguts. Per molts seguidors de la gastronomia s'acostuma a esmorzar els diumenges amb aquesta lectura, converses llargues, que ara ha resumit, i que aprofundeix la vessant personal de l'entrevistat. I és una manera d'apropar-se als personatges d'aquest món, que s'ha fet altres vegades en format de reportatge, però que rarament s'havia fet amb aquestes entrevistes tan profundes i tan ben fetes. La xerrada pausada ofereix grans revelacions. Hi ha entrevistes colpidores, com la que fa a la xef Begoña Rodrigo, que és valenciana, xef de la Salita, on parla de maltractaments, o la que la Cris fa al Raül Balam, on parla d'addiccions. És molt útil per professionals, perquè també hi ha moltes reflexions sobre l'ofici de cuinar, però també per aquells que volen conèixer grans cuiners i cuineres i altres que no ho són, sommeliers, publicistes, productors. Altament recomanable, de Carne y Hueso, les coses que no sabíeu dels cuiners i altra fauna gastronòmica.
Va venir el caníbal, la Cristina, i em sembla que el Toni Massanés, allà al pròleg, no, diu, clar, és que s'han fet tantes entrevistes sobre xefs i sobre cuina, no? I al final és com l'art de preguntar, no? És a dir, saber què has de preguntar per treure alguna cosa més que no sigui la sobradament escoltada. I jo li preguntava a la Cristina, escolta, tu t'han respost tot el que els has preguntat a tota aquesta gent? O han evadit allò alguna pregunta incòmoda? I em deia això.
Mira, jo a tots els entrevistats els he demanat només una cosa, i és que fossin sincers, que acceptessin allò d'espullar-se una mica de sentiments i que acceptessin això, una entrevista molt íntima. Tots han volgut jugar en aquest joc i tots tenim angoixes, satisfaccions, dubtes i una mica tot això, inseguretats. Llavors hem anat a aquesta part més humana, però no només de vivències personals, que hi són, sinó també de reflexions professionals, no?, de què pensen, de moltes de les coses que passen, i al final el que hem fet és que acaben sent entrevistes que d'alguna manera s'acaben entrelligant, no?
Està bé, que com els personatges van conversant els uns amb els altres i les agafes així. I a mi em dóna la sensació, no sé tu, Pau, que les coses més interessants les diu la gent que no és cuinera. Com, per exemple, el Toni Segarra, l'expublicista, no?, que va dir allò de... Ostres, els xefs desperten gairebé més enveja que admiració, no? O són una marca, gairebé, no? Allò com una marca, el Bulli és una marca, no? Algú com el Toni Segarra, que ho coneix tant, no? Són celebrities, no? La televisió hi juga un paper important. No sé, és interessant allò, gairebé la gent que està més fora dels fogons que no pas dins,
A mi el que m'interessa i m'atrau és com aquelles persones que s'ha escrit moltíssim sobre ells i, per mi, trobar-hi coses noves o que no sabia o que sí sabia però no s'havien dit públicament, perquè aquí revelen molts secrets, cuidado, Coses que la gent sap que passaven als cuiners, intimitats, coses molt, 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 molt personals, que ja té l'habilitat de treure's i que, a més, aquests personatges, on han contat coses que mai havien explicat en públic, no s'han enfadat ni s'han penedit.
Això és mèrit de la Cristina Jolong?
Sí.
De saber preguntar bé?
Saber preguntar bé i saber crear, per mi això, per les entrevistes, és fonamental, el clima adequat. Mm. El clima, la conversa pausada. Són converses molt llargues,
sí,
ocupen molt temps. S'hi esforça molt i acaba... això, que la gent acaba explicant coses que altres persones sabien sobre ells, molt, 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 molt particulars, molt, molt, molt íntimes, molt secrets, i aquí expliquen. Es diuen, i es diuen molt bé.
Tots aquests mèrits de la Cristina Jolong deuen ser semblants als teus si han decidit donar el premi de manera compartida. És a dir, tu també deus aconseguir bon clima i deus aconseguir bones entrevistes i una bona feina.
Gràcies.
No? Sí, si el donen als dos, s'ha de parar alguna cosa.
Però els donen als dos per una trajectòria, perquè ja duem molts anys, hem escrit molt, hem publicat moltes coses, hem aconseguit materials molt bons, però vamos, les entrevistes que ja està fent, aquesta història tan peculiar, jo m'he dedicat molt més a escriure reportatges. Jo entrevistes, n'he fet moltes entrevistes, però molt poc als cuiners, perquè precisament he pensat que no eren personatges massa interessants per entrevistar, cosa que ella demostra el contrari. I he escrit moltíssims reportatges, tots els estils dels llibres, els grans reportatges, també aprofundeixen en aquesta personalitat. El que... Són gèneres diferents i cadascú s'ha expressat com ha pogut i com ha volgut.
Com casualitats de la vida, això que deia la Cristina Jolong, aquest lligam entre uns i altres. A Martín Berasategui li preguntaven en una pàgina on t'has emocionat i deia fa poc en el Disfrutar, perquè he al·lucinat amb la gent del Disfrutar, i ara he obert la pàgina i em surt l'Oriol Castro del Disfrutar, precisament, que diu no nos han regalado absolutamente nada. Això, què vol dir tot això? Que hem d'anar al Disfrutar ja!
Sí,
és un missatge ocult!
I Albert Rauric que diu el client no sempre té la raó.
Oh,
una mica està amagat.
I tant que no!
Atenció, això que has dit de Disfrutar, torno a enganxar el que passarà dimarts. Disfrutar, Disfrutar està al número 18 de la llista.
Què
el que
dir?
Està més ben situat, que espero que pugi i estigui entre els 10.
Ah.
És a dir, atenció, aquí hi ha una bona notícia.
I el número
notícia.
1, Máximo Botura, o què passarà?
Bueno, espero que no, perquè... és el mateix que abans. Àlex Atala és un tio fantàstic. Jo tinc una molt bona relació. En Máximo Botura també és un tio fantàstic. És un tio molt carinyós, els estimes molt. Però, de veritat, que això exploti una mica i que entri aire nou i que passin coses, espero. Per més carinyós i fantàstic que sigui Máximo Botura, que no torni a ser número 1.
Bueno, per això hem fet això del best of the best, que gent que ja no pot perdre, que ja no poden tornar...
Penjat la samarreta.
Ah, això és un arreglillo que s'han fet, també. Sí, han fet una gran pressió.
Clar.
Els números 1...
Dos preguntes, sí.
Sí, el número 1 per estar ja per sempre que pengen la samarreta, sóc intocable.
Dues preguntes sobre aquesta llista que sortirà dimarts. Una, quants anys fa que Máximo Botura és el número 1? I dos, qui té possibilitats de prendre-li lloc a Máximo Botura realment? Algú?
Jo no ho sé. No m'atreveixo a dir-ho.
Estarà rarament... És difícil que no estigui entre els 10. És a dir, a mi el pot ser...
Sí, sí.
Això, el celler ja no ho serà, perquè el celler és fora.
No,
és fora, està ja en The Best of the Best. Central, Virgilio, Virgilio Martínez, que està a Perú... Jo m'agradaria molt, 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 molt que entrés amb molta força a Disfrutar entre els 10 primers i que en poc temps estigués...
El número 1.
Ahir. Però bueno, qualsevol dels 10 primers o dels 11 d'això podria arribar-hi a dalt de tot. Perquè, a més, durant anys hem fet càlculs i per ser número 1, entre número 1 i número 2, perquè no tenim les xifres mai reals, no ho sabem, jo crec que n'hi ha poquíssima diferència. Per això es mouen tant entre els 10 primers, pujant i baixant, perquè n'hi ha una diferència de 2-3 vots. Però quan baixes dels 10, la caiguda és brutal. És el que li ha passat a Arzak. Arzak va baixar del... Tinc aquí apuntat.
Ha caigut.
Va baixar, sí, ha caigut. Va baixar dels 10 primers al 31, i ara ja aquest any està al 53. Jo, gent com que havia estat de Fat Duck o de Friends Lounge, que havien estat números 1 del món, estan ja, no els veus, al precipici no els veus. Mires, ostres, on estan aquesta gent?
I a més, els que voten no necessàriament han d'haver menjat en aquests restaurants.
Sí, 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 és absolutament obligatori. És absolutament obligatori. Jo
així
votar
com els inspectors Michelin me'ls crec una mica
més. No tenia cap raó, perquè tu has de creure que Michelin té a Espanya 12 inspectors i no poden complir amb 1.000 restaurants. Si tu, Michelin, els hi creus i no els hi demanes les factures... tenen tanta credibilitat i tanta fe com altres persones. És a dir, tu creus que Michelin, que té 12 inspectors que compleixen, que han de complir-hi 1.000 restaurants anuals...
Es dediquen a això, no? Vull dir, que
sí, però 12 persones. Tu creus que 12 persones poden... N'hi ha 100 i pico restaurants amb una estrella. Tu creus que tots els anys van més d'una vegada a restaurants amb una estrella? És que no és possible, no es pot complir. El que vull dir és que si s'acusa aquesta llista...
I els del 50 Best, no.
No, si s'acusa aquesta llista de foscor, s'ha d'acusar de l'altra llista de foscor. A mi m'és igual una cosa que l'altra. Jo no voto, no hi participo, vaig votar-ho durant molts anys, no tinc res a veure ni amb uns o amb uns altres. Però el mateix rigor que demanes a 50 Best s'ha de demanar a Michelin i a l'inrevés. No tenim cap factura, jo no he vist en la meva vida cap factura de cap inspector.
Bé, com no ho sabem, ens quedarem amb el dubte,
sí,
no?
Ens quedarem amb
de si
el dubte...
De si han menjat o no, els que voten.
Estarem molt pendents de...
Clar, es dona a Singapur. Jo no sé si a l'hora de la secció ja ho sabrem, això.
Home, això deuen ser 7 o 8 hores més tard, clar.
Pues no.
Allà. Doncs no, el que farem, i ara ho he pensat i ho dic així en veu alta per l'equip, estaria bé potser trucar a la gent del Disfrutar. Això se sap dimarts?
Sabrà dimarts, sí.
Clar, i dilluns és festa de Sant Joan, no? Ja, o sigui, tinc ganes de trucar-los.
Això ho estem fent en directe.
Sí, estem fent l'agenda de la setmana que ve del programa.
Però dimarts a quina hora se sap?
Se sabrà...
A l'hora de Singapur, que allà... no sabem quina hora és.
No, és la nit, és la nit.
Allà, la nit d'aquí, clar, la nit d'aquí, no. Al contrari. Ah, quin embolic, no? Si allà és a les 9 aquí.
Què hora és surt, Singapur, de l'embolic ara mismo?
Surt de l'embolic.
Ara són les 12:30, és a dir, són 6 hores de diferència, per tant, aquesta hora se sabrà a les 6:20.
Però allà és dijous.
A mi m'importa que sigui dijous.
No, vull dir que se sabrà més tard, saps?
Si això és dimarts. Ja ho parlarem a casa.
Ho sabrem dimecres. T'estic dient que ho sabrem el dimecres.
La gent a casa té
perquè ara mateix a Singapur és un dia més tard que aquí.
Sí, va,
ei, una altra cosa no que podem fer és venir dimecres directament, com avui, que estem a dimecres.
La gent està col·lapsada, ho enteneu? A casa seva no està entenent perquè
pobre
estem l'hora de Singapur.
Ai,
en tot cas, apunteu-vos, la gent que esteu col·lapsats, de carne y hueso, conversaciones sobre la gastronomia i la vida de la Cristina Jolong, el llibre que anem de parlar, que no ens ha donat temps avui, nou llibre del Pau Arenós, Fact News, i l'Àlex Atala, el caníbal a Berlín. Fuck news, fuck you, everybody.
Adéu.
Adéu.